Emili Pacheco.
Pau, bon dia i benvingut al Paraules de Vida.
Bon dia, gràcies per convidar-me.
Avui en Pau ens acompanya al programa per parlar de la traducció que ha fet de La gravetat i la gràcia, de Simone Weil, un llibre, Pau, en el que parles, en el que hi ha aquests textos, que són, de fet, una recopilació de textos de la filòsofa francesa, però m'agradaria començar parlant amb aquest joc de paraules, no? Amb la gravetat i amb la gràcia, no? Perquè, de fet, Simone Weil parla de la gravetat des del punt de vista més de la matèria, però també des del punt de vista moral, i parla de com la gràcia ens ha de salvar, no?
Sí, sí. De fet, només el títol ja és problemàtic, diguem-ne, a nivell de la traducció, perquè en francès és pesanteur, que pesanteur tant pot ser, diguem-ne, la gravetat que nosaltres entenem en un esquema més mecanicista i newtonià, no? D'una força que ens estira cap a baix, com més la pesantor, és a dir, en un esquema més, diguem-ne, d'un univers pre-newtonià, diguem-ne, no? Més aristotèlic, on les coses cauen pel seu propi pes, no? I aleshores ja va ser una decisió triar com traduir-ho, si traduir-ho com a pesantor o com a gravetat, no? I jo al final vaig optar per gravetat, perquè em sembla que en ella té més aquesta concepció de que la naturalesa humana està sotmesa a la força i que, per tant, la força la sotmet a aquesta força, diguem-ne, de gravetat que l'empeny cap a baix, no? Cap al mal, etc. I aleshores jo penso que en diverses experiències límit de la seva vida, l'experiència de fàbrica, l'experiència de la guerra civil, no? Ella va veure que aquesta força era tan, tan potent que d'alguna manera no ens en podíem alliberar amb les nostres pròpies forces i que, per tant, calia que una altra cosa ens en alliberés, no? I com que no podia provenir de les nostres forces, doncs és una cosa que ens n'allibera de forma gratuïta i això vindria a ser la gràcia. No? I aquest vindria a ser el joc, no? Que ella va construint al llarg dels anys, perquè tampoc no és una cosa que ella, diguem-ne, que es trobi en tots els seus textos des del primer moment, no? Sinó que és una cosa, una concepció que ella va elaborant al llarg dels anys i a través de diverses experiències.
Parlem precisament de què és el que ens proposen amb aquests textos, que són fragments, no? que estaven manuscrits i que es recopilen. Una mica com és això?
Sí, són La gravetat i la gràcia, diguem-ne, és una recopilació de fragments extrets de 11 quaderns que ella fa al llarg de molts anys. Diguem-ne, ja el primer quadern el comença a escriure el 1933, quan ella està pensant les condicions de possibilitat d'una revolució en un context, diguem-ne, on la dimensió espiritual no intervé gairebé gens, i es reuneixen aquest quadern, diguem-ne, amb altres quaderns dels anys 40, on hi ha aquesta dimensió, diguem-ne, espiritual i on la reflexió sobre la gràcia i el sobrenatural, doncs ja s'introdueix, no?, en les seves reflexions. I aleshores aquesta tria la va fer el Gustave Thibon, que és un amic seu, i diguem-ne que ell va intentar trobar en tots aquests quaderns que ocupen, diguem-ne, tres volums de 400 pàgines cada un, o sigui, són quaderns molt extensos, doncs d'aquests quaderns ell va intentar extreure'n doncs algunes temàtiques amb certa coherència, no? I va fer La gravetat i la gràcia, que és un llibre que es pot llegir molt bé i que, no? I que és fins i tot molt agradable llegir, i en canvi els quaderns és una cosa molt més feixuga, no? Però clar, s'ha de tenir la precaució de que ell no va publicar aquest llibre d'aquesta manera, ni va escollir ell els fragments, no? I per tant, doncs, diguem-ne que s'ha d'anar amb certa precaució perquè hi ha coses que potser després en un altre moment ella problematitza o que pensa d'una altra manera. I a més que, clar, en Simone Weil hi ha una diferència molt gran entre els textos que ella, diguem-ne, escrivia per ser publicats i perquè altra gent els llegís, que els refeia moltes vegades i en feia moltes versions, etc. I el que són els quaderns, que eren notes que ella apuntava sobretot per ella mateixa de cara a una elaboració posterior, no? I aleshores, clar, La gravetat i la gràcia prové d'aquests, diguem-ne, d'aquest segon tipus d'escrits, no? I per tant, doncs són sobretot intuïcions, algunes de les quals es contradiuen en altres moments, etc. Però bé, sí, aquest seria, diguem-ne, el context del qual prové la gravetat i la gràcia.
De fet, ara parles de contradiccions, no? També ho has destacat aquests dies, no?, amb la presentació del llibre i a les entrevistes que t'han fet, que són idees, no?, moltes que són contradictòries, no?
Bé, hi ha una qüestió que és que per Simone Weil la contradicció és important. És a dir, per ella, crear un pensament sense contradiccions és impossible perquè la condició humana, diguem-ne, quan l'intentem pensar, xoquem amb contradiccions que són irreductibles, no? Per tant, hi ha una banda que ella no menyspreava la contradicció, no pretenia crear un sistema de pensament totalment coherent. De fet, ella diu que quan intentem fer això, aleshores necessàriament estem amagant coses, no? O sigui, d'una banda, hi ha aquesta idea que per ella la contradicció no és necessàriament negativa i, de fet, sobretot quan parla de com podem pensar això que és el sobrenatural, que és una cosa que s'escapa de les capacitats humanes, doncs necessàriament, quan pensem les condicions de la seva intervenció, necessàriament ens trobarem amb contradiccions, no? Però, a banda d'aquestes contradiccions que ella entenia com a legítimes, a banda hi ha el fet que Simone Weil, doncs, és una persona com qualsevol altra que desenvolupa el seu pensament i hi ha coses que repensa, no? I com que aquests fragments, La gravetat i la gràcia, recull, diguem-ne, el seu pensament al llarg de tants anys, doncs hi ha idees que simplement ella va reconsiderar o va pensar després des d'una nova perspectiva, etc. No? Per tant, és un pensament en evolució i, per tant, doncs sí que hi ha certes tensions en diverses coses que ella escriu.
Parla també d'amor, no? D'amor, de la desgràcia.
Sí. Justament, abans hem parlat, no?, d'aquestes, diguem-ne, d'aquesta dinàmica entre la gravetat que ens sotmet al mal i a hi ha una dinàmica expansiva, no?, on intentem imposar-nos als altres, i la gravetat que vindria a ser el que ens allibera d'aquesta força o d'aquesta tendència. El que passa és que el que a mi em sembla, però també és una mica la meva lectura, aquí hi hauria molta discussió, però el que a mi em sembla que quan Simone Weil parla de quines són les condicions d'accés a aquesta gràcia capaç d'alliberar-nos de la força, aquí ens trobem en els seus textos en com a mínim una certa tensió, perquè a vegades sembla que sigui el patiment o la desgràcia el que és capaç d'alliberar-nos d'aquesta tendència i obrir-nos a la gràcia, i en canvi en altres sembla que el que és capaç d'arrencar-nos d'aquesta tendència és més aviat la joia que coneixem a través de la bellesa, no? Que vindria a ser el que en algun dels seus textos ella anomena formes de l'amor implícit de Déu, que és doncs aquest amor que se'ns desperta cap als altres, cap a la bellesa del món, també cap a les pràctiques religioses, diu ella, doncs seria aquest amor el que ens arrenca, diguem-ne, de la tendència, diguem-ne, de la submissió a la força i no necessàriament la desgràcia en ella mateixa, no? Gràcies a aquesta gràcia podem acabar suportant la desgràcia, però no vindria a ser la desgràcia el que és el mitjà o el que és intrínsecament positiu perquè ens obriria la gràcia. No sé si
sí.
M'he acabat d'explicar. Aquestes qüestions són una mica enrevessades.
No, sí, sisplau. De fet, volia preguntar, parlaves, no?, del seu component religiós. Aquests fragments, aquests textos, són sobretot reflexions més des del punt de vista filosòfic, també més íntims, no?, més personals d'ella, però també hi ha, com deies, el component que cada vegada es nota més, no?, religiós, no?, la seva part més mística.
Sí, jo penso que ella, o sigui, a nivell biogràfic, ella té unes experiències... Diguem-ne que la realitat del sobrenatural se li va descobrint a poc, primer d'una manera més discreta en una experiència el 1935, una mica més intensament a partir del 1937, i després té una experiència que per ella és definitiva, diguem-ne, el 1938, on ella diu Crist va baixar i em va prendre, no? I això ella ho manté totalment en silenci, no ho dirà fins molts anys més tard i en cartes privades, diguem-ne, però internament per ella, diguem-ne, aquestes experiències li mostren que aquest element sobrenatural que intervé en el nostre món és un element de la realitat i que, per tant, ha d'integrar dintre el seu pensament, no? I aleshores, els quaderns, en bona mesura, són això, són l'intent d'introduir aquest element que abans ella, diguem-ne, no el concebia dintre, no?, els seus principis filosòfics, dintre doncs, del pensament que havia anat elaborant. I aleshores sí, la gravetat i la gràcia en part prové d'aquest intent, no?, d'incorporar aquest element que imprevist perquè se li ha descobert de forma imprevista.
Avui parlem al Paraules de Vida d'aquest llibre, La gravetat i la gràcia, de Simone Weil. De fet, és la traducció, ens acompanya el seu traductor, en Pau Mateu. És un llibre que està inclòs a la biblioteca, la nova biblioteca de pensament contemporani de Fragment Editorial. Pau, tu has fet aquesta traducció, però de fet tu estàs fent la teva tesi doctoral sobre la filòsofa, sobre ella, no? Sobre Simone Weil.
Sí, sí. Sí, jo l'estic fent sobretot de l'evolució del seu pensament polític, no? Veient com les seves propostes polítiques van canviant i van introduint nous elements i per això a mi m'interessa molt justament parar atenció a aquestes contradiccions o aquests canvis que apareixen al seu pensament perquè em sembla que si fem aquest anàlisi com més cronològic dels seus textos, doncs veiem que sí que hi ha coses que em sembla innegable que canvien, no? Tot i que hi hagi una coherència de fons bastant gran en tots els seus textos, no? Però sí.
Coherència i continuïtat?
O sigui, diguem-ne que hi ha determinades coses que es mantenen i en tot cas una direcció, ella ho diu en algun moment, no? Diu, en tota la meva vida no tinc la sensació d'haver canviat mai de direcció, sinó només d'haver travessat determinats llindars, no? És a dir, com que determinades experiències l'obliguen a incorporar elements nous i això necessàriament la fa, diguem-ne, reconsiderar les seves posicions anteriors, no? Però aleshores sí que hi ha aquesta evolució i aquesta transformació en el seu pensament, no? No es troba, diguem-ne, a vegades sembla en algunes lectures que es fan que els seus últims escrits ja hem de trobar-los al que ella escrivia quan era jove i jo penso que no, que hi ha coses que canvien, no?
De fet, Simone Weil va néixer en una família benestant, tot i que ella sempre va empatitzar molt amb la classe treballadora, no? Amb els més desafavorits de la societat que li tocava viure, no?
Sí, això de fet, una de les coses que és interessant a Simone Weil, però també és, diguem-ne, és problemàtic, és que té una biografia absolutament interessantíssima, no? I té una vida molt, molt intensa i això fa que a vegades la seva vida acabi, diguem-ne, eclipsant una mica la seva obra, no? I penso que és interessant mantenir un cert equilibri en això, no? De dir, evidentment, com a experiència vital és impressionant, però això no hauria d'això, no? De fer que deixéssim de parar atenció als textos i a les propostes que ella feia, etc. Però sí que és veritat això, ella des de molt, molt jove té una empatia, bueno, i un compromís molt, molt intens amb les persones que més pateixen i això fa que de molt jove es vinculi, diguem-ne, als moviments, al sindicalisme revolucionari, sobretot, i als moviments que intentaven canviar, diguem-ne, la societat per fer-la més justa i per combatre l'opressió. I, de fet, jo penso que el que motiva tot el seu pensament polític és justament l'intent de pensar les condicions d'aquesta transformació, no? Que primer per ella serà la revolució, després reconsidera això, després té determinades experiències, va treballar a una fàbrica per conèixer en primera persona el que és l'opressió industrial i això l'obliga a incorporar doncs, noves perspectives, perquè allà descobreix coses que no abans no havia tingut en compte, no? I sí, diguem-ne que ella no deixa mai d'interessar-se per això. Jo penso que durant tota la seva vida està pensant això, no? Per això hi ha molta gent que diu que Simone Weil és una pensadora política al llarg de tota la seva vida, fins i tot quan incorpora aquesta dimensió espiritual, perquè simplement és un dels altres elements a partir del qual ella pensa la realitat i les condicions per transformar la societat, no? Simplement que això, que els elements en joc o els elements a analitzar a l'hora d'intentar solucionar aquest problema doncs són diferents al llarg de la seva vida.
Quina és la faceta més coneguda de Simone Weil? Potser és aquesta del pensament filosòfic i polític, més que no pas el místic, el de persona més creient?
Jo penso que no, que justament a partir de la Gravetat i la Gràcia, sobretot el 1947, la dimensió mística va ser molt important. I de fet, si et fixes en les traduccions que hi ha de Simone Weil al català, els escrits polítics dels anys 30 no n'hi ha gairebé cap de traduït, no? Hi ha el que ella considera la seva gran obra, que és un text del 1934 que es diu Les reflexions sobre les causes de la llibertat i l'opressió social. Aquest llibre no està traduït al català i, en canvi, el que s'han traduït són molt més els textos que ella fa, diguem-ne, a partir dels anys 40, on intervé aquesta dimensió mística. I, d'altra banda, també hi ha una qüestió, que és que ella, tot i que va tenir aquestes experiències i es va interessar cada vegada més especialment pel cristianisme, tot i això mai no va voler-se batejar perquè va mantenir sempre, diguem-ne, determinades concepcions en contra, diguem-ne, de determinats dogmes de l'Església Catòlica. Hi havia determinades coses que no volia acceptar i sempre es va mantenir al marge i intentant també trobar en altres tradicions, sobretot, per exemple, en l'hinduisme, en el taoisme xinès, el budisme, també en la filosofia grega, com un intent de trobar en totes aquestes altres tradicions la mateixa veritat que ella havia trobat en el cristianisme, no? I això fa, doncs clar, que mantingués també una relació una mica tensa amb les persones amb qui va dialogar en relació amb la qüestió de l'espiritualitat, no? Ella parla molt amb un dominic de Marsella que es diu Josep Marie Perrin, que és amb qui va mantenir, sobretot, durant entre 1941 i 1942, doncs una relació més intensa. I doncs això, hi ha determinades coses que sempre la van mantenir en desacord, no? En determinades posicions.
De fet, va tenir un pensament profund i crític, no? També, alhora.
Sí. Sí, però també, sí.
És a dir, que no acceptava, no? Allò que ella no creia que era acceptable, no, si no ho acceptava, no?
Sí, això és així. O sigui, que ella tenia ell entenia que la seva vocació, ho diu així en alguna de les seves cartes, era justament aquest intentar mantenir la màxima probitat intel·lectual, diu ella, no? Però clar, això també és una mica problemàtic perquè quan vas a veure les interpretacions que ella feia d'això, no? De la història de les religions, a vegades hi havia algunes hipòtesis una mica gratuïtes, no? I sobretot té una... Això és veritat que en altres entrevistes no ho havia dit i jo penso que és important. Tenia una concepció de la història d'Israel bastant, bastant problemàtica per ella, era, i això es veu a La gravetat i la gràcia, era la causa de tots els mals. I això també és una concepció bastant complexa, no? Complexa i problemàtica. I té alguns escrits polítics a Londres que penso que són molt problemàtics. I això també s'ha de tenir en compte, perquè a vegades, clar, Simone Weil té una vida tan intensa i escriu de manera tan persuasiva que sembla que tot el que digui sigui la veritat absoluta, però penso que és interessant que la llegim d'una altra manera, que siguem capaços de mostrar que hi ha coses que, doncs, que amb les quals no cal que estiguem d'acord, etc. No? I sí, això em sembla interessant a l'hora de... És una, diguem-ne, una qüestió interessant a tenir en compte. No?
Pau, abans d'acabar, es van publicar aquest llibre l'any 47, que va, de fet era 4 anys després de la seva mort, i això va ser una sacsejada, no?, a nivell intel·lectual.
Sí, perquè això ho diu, per exemple, la seva biògrafa Simone Petermann, que ella era, havia sigut companya, diguem-ne, d'ella a les classes, a l'Escola Normal Superior, i s'havien conegut i havien mantingut relació al llarg de tots els anys. Ella diu, quan vaig llegir La gravetat i la gràcia, diguem-ne, vaig quedar-me, diguem-ne, molt sorpresa, perquè molt poca gent sospitava, diguem-ne, aquesta vida interior de Simone Weil o aquesta, diguem-ne, aquesta dimensió espiritual que és tan present en els escrits a partir dels anys 40, no? I aleshores això va provocar un xoc molt gran, no? Perquè Simone Weil era coneguda, però clar, era coneguda sobretot per escrits d'una altra dimensió, no? On aquesta qüestió del sobrenatural, doncs, no apareixia. I això, clar, va fer que... Bé, va provocar molt d'interès. I jo penso que de fet, encara vivim una mica en allò, no? És com que van havent-hi com onades d'interès i es va renovant l'interès envers Simone Weil. Ara, jo penso que està havent-hi bastant aquí estem vivint un moment on Simone Weil torna a ser bastant present i la gent torna a interessar-se per ella, etc. Però sí, en el moment va sorprendre força aquest llibre.
Pau, gràcies per haver-nos acompanyat avui al Paraules de Vida, per haver-nos acostat la figura de Simone Weil.
Bé, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i per interessar-vos també per Simone Weil.